El gall del monestir.
Puntuals a la cita, tenim ja els nostres col·laboradors, els nostres tertulians, Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Albert Roda, molt bon dia a tots.
Bon dia, Carme.
Heu dormit?
No.
Que no, però que no sigui pels Òscars,
eh? Tinc una lumbàlgia que no pot
que em veia. T'ho juro. Sí, dormit.
Tu has dormit?
He dormit les hores reglamentàries meves, que són 6.
Suficients.
Per mi sí.
No?
Amb una certa edat...
Per mi, sí.
No, ho dic per mi, també.
No, però haig de dir que...
No t'he dit gran.
Que això no vol dir que els dies que puc, que no són tots, doncs una petita afegit, doncs, diguéssim, després de dinar, va bé. Que compensa, equilibra.
Mira, avui us hem portat esmorzar i tot.
Què dius, ara?
I això?
Què ha passat?
Sant què?
És Sant Re, és Sant Carnaval, Sant Òscars... Ahir van fer els Òscars aquí, ho sabeu, no?
Sí.
Que van fer un programa especial.
Però, la veritat, jo no ho vaig seguir massa. Vaig reconèixer, no sóc una cinèfila...
No,
aguerrida. No.
De tota manera, si ets cinèfile de veritat, no has de veure els Oscars, perquè els Oscars és tot el contrari de ser cinèfile.
Sí. És un espectacle.
No, sí, però és
un espectacle.
Al final veig que hi ha moltes d'aquestes coses que són propagandes, que es fan per ells mateixos i per tenir una ressonància externa.
És que no podem oblidar que els Oscars és la festa dels productors. És a dir, els fabricants.
Clar.
I per tant, sempre ha sigut així. El mateix nom d'Òscar, hi havia una situació estranya, on la primera vegada van dissenyar, hem de fer un premi, van dissenyar allò, i llavors hi havia un actiu que no recordo si era la Merle Oberon, no, un actiu de pues, devia ser un 1940 i pico, sí.
Podeu esmorzar, va veure
l'estatueta i es va mirar i diu, home, diu, si és igual que el meu oncle Òscar. I abans a partir d'aquesta...
D'aquesta
frase van dir, doncs pues, direm Òscar. Això per una banda, però per altra banda és que, clar, els productors, que són els fabricants, els interessava un tipus de festa que se'ls donessin ells mateixos. Llavors el que van fer va ser el llistat de la gent que participava a les votacions, que naturalment eren els propis productors directors, actors, guionistes, escenògrafs, il·luminadors, etc. O sigui que és una festa, diguéssim, que està per ells mateixos. El que passa que a cap dels anys això pren una volada i una projecció que naturalment avui... que l'Òscar és el més representatiu. Mira que n'hi ha, el BAFTA, el César, el Goya, el tal, hi ha moltíssims, el Donatello, però l'Òscar és la màxima.
La Bernilade, no?
Però home, per venir d'on venen, per ser d'on són, i perquè sempre... O sigui, quan hem parlat de cinema, sempre ens hem fixat a on? A Hollywood.
Són els reis del glamour.
Hem de pensar una cosa que moltes vegades no es té en compte. Es parla sempre dels Estats Units i es diu que la indústria de l'armament, la indústria tal... El segon ingrés dels Estats Units és
el
entertainment, el seu entreteniment. Uh-huh. En aquest moment, clar, no només cine, sinó televisió,
sèries,
etc. És el segon ingrés que tenen al món. I, per tant, és, per una banda, un ingrés econòmic importantíssim i, per altra banda, una ocupació cultural i, per tant,
de
pensament massiva.
Sí, sí.
I que a totes les societats, tots nosaltres, quan jo era petit, per mi el cinema, evidentment, era les pel·lícules americanes. Als
Estats Units, sí.
Clar, claríssim.
Per tant, indiscutible.
Digue-li a la factoria Disney, tota una sèrie de...
Favor.
Que, evidentment, doncs, impressionant el que van fer. Sí, sí.
Però vaja, que heu vist els Oscars, sabeu els resultats?
Jo he vist directament, no, aquest dematí he mirat i he vist aquella fallida que va haver-hi, doncs, que amb el Guerra Moviti i la Finding Away, que han fet una pel·lícula al cap de, no sé quants anys, després de fer el Bonnie and Clyde, que van fer junts, han tornat a fer una pel·lícula junts, ara al cap dels anys, i van ser els que presentaven. I ell li dona, o sigui, obre el sobre, he vist aquest dematí, obre el sobre, es queda parat i dona vella perquè ho digui, i ella diu la-la-la. La-la-lan, i tots els de la-la-lan, imagina't, tots allà pujant.
Sí, van pujar a recollir el...
I comença a fer el discurs del productor, el productor primer, el Toni, el director, el productor, i comença a fer el discurs, i gràcies a tot, i la feina que han fet, i llavors comença a veure's un moviment allà una mica estrany, i tothom que es va mirant uns dels altres i que es miren, i aleshores diuen, no, jo m'he equivocat.
Moonlight.
Llavors, ha vingut un moment que el presentador feia un comentari i deia gràcies al president Trump perquè l'any passat van dir que aquests premis eren racistes perquè no hi havia cap premi, cap negre, i aquest any. Diu gràcies al president Trump. Hi ha hagut una cosa molt, molt divertida que s'havia sentit a parlar i no l'he vista, i sentia a parlar, que és que el presentador, molt a l'anglesa, un presentador que no recordo el nom, perquè no era massa a l'americana, sinó a l'anglesa amb humor, deia que volia fer un aplaudiment per una actriu sobrevalorada excessivament que estava allà i que havia fet quatre pel·lícules, que es diu Mary Streep.
Ah! El Trump, sobrevalorada.
Amb el seu tuit va fer aquest tipus d'això, i aleshores aquest ha volgut fer contrastar i evidentment tothom allà aplaudit.
Ara que aquesta vegada que se suposava que, bueno, que teníem prou arguments quan hi ha situacions com les que s'estan vivint últimament amb la nova presidència als Estats Units, el sector audiovisual, el món artístic sempre és molt, molt crític, ha passat molt discretament la crítica, no?, per aquesta edició dels Oscars.
Bueno, jo diria que sí que han dit forces coses, eh? El que passa és que, clar, en definitiva és una festa, tampoc estaran tota l'estona parlant. Jo, a més, penso...
És complicat, perquè totes aquestes festes i tots aquests eventos, vull dir, igual com el Premi Goya o els Gaudí, vull dir, són moltes vegades ridículs en el seu fons, no? Però després, evidentment, intenten ser un espectacle, anem a dir, amb molt glamour i tot així, i llavors es converteixen moltes vegades en un espectacle kitsch i tot, no?
Jo que penso sempre és que quan veig aquella gent tan glamurosa, perquè ho és, no?
Sí, no, i això és molt important.
I, tal, i penso que fa 5 hores que
estan allà. Pendents, anem a dir, de la foto, el fotocall.
Han agafat un cotxe fa 5 hores, que han avançat, que han parat allà, que han passat per la catifa vermella exhibint-se.
Sobretot les dones.
amb aquells tacons i amb aquells vestits i tal. I que després tenen que anar a aquell punt que cada vegada que s'aixeca algú d'un lloc, ve un i es substitueix i s'asseu perquè no es vegi que estigui buida la cadira. Vull dir, una cosa...
Sí, van amb dobles.
Bueno, hi ha una sèrie de gent, homes i dones, que estan preparats, i quan un s'aixeca, perquè clar, un espectacle que tu portes 5 hores ja abans, sobretot segons a partir de quina edat, segur que t'has d'aixecar seguríssim. Llavors hi ha un que t'està esperant i deu, m'imagino, no?, que deu fer així, i deu dir, ei, que estic aquí.
Ve el doble.
I llavors, bum, va dir, seu allà, perquè si hi ha un plano, es vegi que està tot ple. Sí.
Que és bo. No t'agrada el cinema, Lluís?
Per què ho dius?
Ah, no ho sé. T'agrada més la pintura?
Sí, no. Molta pintura m'enfadaga, però un o dos tubos me'l trago bé.
Home, el món de la pintura també té glamour, eh? Deixa'ls anar, també. Deixa'ls anar, també, amb el món de la pintura.
Sí que m'agrada, però no...
No segueixes.
No, la veritat és que no. La veritat és que no. Encara que hi ha un curt, que he fet un curt, que està passant ara al monestir... Però no, vull dir, és més de...
Un curt accidentat, eh?
Un curtmetratge.
Home, jo me'n recordo del curt. Ah, sí, jo vaig estar a l'estrena del curt.
Tu vas estar a l'estrena,
per favor.
Sí, senyor. I no m'entusiasma en el cinema.
No t'entusiasma. Per cert, hi havia un curt català?
Sí. Time Out, no?
O Time Cut.
Time Cut.
Que tampoc no ha tingut sort.
Bueno, Time Cut és un curt que ha tingut 50 premis, eh?
Sí, sí.
Sí, no, porta, els Oscars, sí, que no, també ja, ja, hi era.
Que porta, i el Juanjo, el director, que ja va comentar que ell, només pel fet d'estar allà, i és veritat, pel fet d'estar allà, ell ja estava compensat. Si sí, a més, ha fet un comentari divertit, el director, que és que amb això que va passar amb el premi a la millor pel·lícula, diu, jo em vaig esperar una mica més a veure si també s'havien equivocat i aleshores sortia el meu, diu, però no. Diu, però no ha estat així.
Home, aquí a Catalunya hem tingut el cine amateur ha sigut impressionant, eh?
I l'escola de...
L'escola de Reus, també, i l'escola de
Barcelona és extraordinària. Sí, sí.
Però no, però vull dir, però tot això ve de fa molts anys, jo me'n recordo d'un tal Borràs que feia pel·lícules d'aquestes...
A Terrassa, hi havia l'escola de Terrassa.
L'escola de Terrassa, però hi havia una colla de gent de cine amateur que s'anaven fent per diferents llocs i realment hi havia molta participació, hi havia molta gent que feia cinema.
A Sant Cugat, i amb Quim Vinyoles.
Amb Quim Vinyoles, això mateix.
Quim Vinyoles, i més a més ell havia fet diversos curts, i hi havia un altre, que és l'Octavi Galceran, l'Octavi Galceran també havia fet, i a més hi havia un que vivia a la Floresta, no sé si viu encara, que era en Jordi Bayona. En Jordi Bayona, doncs, havia fet molts curts i a la vegada va arribar a fer...
Que era el pare dels Bayona, o què?
No. No sé si tenen alguna relació familiar, però no ho sé.
Podria ser, ja.
I al final va arribar a fer, em sembla que s'ha acudit, dos llars. Un, després de l'època franquista, evidentment perquè el títol no hagués pogut ser, perquè es deia La puta pela. Per tant, a l'època franquista segur que no l'hagués pogut fer.
No, però eren pel·lícules alternatives.
Sí.
Jo vaig participar en una, me'n recordo, com a actor, quan tenia això 19 anys.
Amb un tal Borràs. Fa dos o tres anys,
això, sí. 200 anys, 300 anys. Però no me'n recordo, perquè llavors vaig introduir bastant en aquest món del cinema amateur i el vaig descobrir, era una cosa excepcional, la veritat. I es feien coses en blanc i negre d'un prestigi important i tenien premis també internacionals.
La Federació de Cinema Amateur Catalana és molt activa, però sobretot era molt activa.
Ara no sé com està.
Bueno, pues això ha evolucionat molt perquè aquí hi havia hagut, com el despertar més important, totes les produccions d'una línia determinada, per exemple, la policia, que es feien a Barcelona.
Sí, sí.
Hi havia Cifesa, hi havia aquell altre, el del IFI, el de Ignacio Fernández Iquino, hi havia la quantitat de productors, o feia films, hi havia productors i feien moltes pel·lícules.
Nosaltres en el seu dia vam posar un lema a la festa tardor que es deia Això és Hollywood.
Això és Hollywood,
te'n recordes?
Me'n recordo, i tant.
I vaig ser un dels provocadors en aquest aspecte perquè, evidentment, doncs, teòricament venien aquí uns estudis de cinema importants.
Sí.
Allà, per on està el Heines i tota aquella zona d'allà, tenien que anar uns estudis de cinema importantíssims. I llavors al final no es van posar, però hauria estat una indústria de cinema important també a Sant Cugat. I com que en aquells moments estaven sobre la taula, doncs nosaltres vam dir, això és Hollywood, perquè evidentment doncs, venien aquestes productores d'aquí.
Però no s'ha fet, perdona, jo et tornaria una mica amb en Vinyoles, que no se li ha fet els honors que es mereixen amb aquest home. Perquè
es va fer un petit homenatge
homenatge i en canvi les seves pel·lícules a mi em van impressionar, vull dir, això, aquest senyor en comptes de seguir, si hagués un altre lloc faria molt cas, aquestes històries em sembla que es tindria a recuperar, perquè això és història de la ciutat, però a més a més bona història, que a vegades recupera la mediocre. Aquesta és bona i no se recupera i no es fa prou per recuperar aquest personatge.
Podria ser una idea per poder fer un festival de cinema amateur i llavors doncs fer un homenatge al Quim Vinyol, estaria molt bé.
De totes maneres, a veure,
però bueno, és complicat.
Hi ha hagut intents de fer un festival de curtmetratge.
Sí.
Aquest festival de curtmetratge va durar, si m'equivoco, 3 o 4 anys seguits.
2 o 3 anys màxim.
I després tenia una falta d'ajuda
institucional i, bueno, en part que evidentment doncs, és complicat.
Fèiem aquest festival de curtmetratge, durava gairebé una setmana i hi havia doncs, participació de gent de fora i tal. Ara, últimament, s'intenta doncs, aixecar amb el tema del cinema de terror. Cinema de terror que es va començar fa 2 anys i que intenta doncs, convertir-se també en un festival que vagi mantenint.
No, el que passa és que aquestes coses moltes vegades el que s'han de fer és dir, bueno, fem un festival però fem un festival específic d'aquell tema concretament, no? O millor d'història medieval, i llavors agafes totes les pel·lícules d'història medieval i es pot fer un festival concret d'aquell tema, no? Si agafes un tema en concret, doncs sí que el pots explotar. Si agafes un tema genèric és més complicat, perquè evidentment doncs, és molt més. Per tant, anem a dir, aquesta especificitat estaria molt bé, anem a dir, doncs, fer.
Avui teníeu permís per venir disfressats. Si I em vingut, sembla que podem donar un premi i mig.
Hi hem vingut.
Només.
Em nego. Em nego, eh?
Hem vingut disfressats, no?
Aviam, o me l'otorgues per sempre, aleshores podríem dir que sempre vinc disfressada.
No,
clar.
No.
Jo, escolta'm, tal com vinc avui...
No et posis a la defensiva, eh? No et posis a la defensiva. No,
he vingut moltes vegades. I això,
donem dos premis.
I això que m'ho he plantejat aquest dematí...
Què volies venir? De què volies venir?
Com es diu el... Saps a Xangai? Porten aquests vestits així...
No, de gallina, no m'has dit de gallina.
M'he plantejat entrevenir de gallina. La meva filla insistia, no, mamà, has d'anar de gallina i tant. I jo deia, home, potser no, però, hauré d'anar pel carrer i la gent em veurà, no? Però, per altra banda...
I no s'ho creurà.
Jo
no tinc problema, eh? Jo tinc sentit del ridícul amb aquest aspecte.
A mi, com que m'agrada riure, no de mi, sinó a mi mateixa, i passar-ho bé, vull dir, no tinc problema. Vull dir, si riuen, jo m'ho passo millor encara. Estupendo. No tinc mena de problema. Però no he vingut. No he vingut. M'ho he plantejat.
Però podem acceptar això, com diu l'anunci, com animal de companyia. Vull dir, perquè...
Perdona, jo no em sento gens disfressada. Però digue'm...
Digue'm a veure.
Com d'altres tigressa, avui.
Com d'altres vegades, també. Perquè, a més, vull dir... No és l'únic que tinc de... Ni és la primera vegada... Me'l poso ni la primera vegada vinc així.
No ve de rei.
Així l'únic que ve disfressat és el Lluís.
És el Lluís.
Sí. Però la veritat...
Però tampoc és un disfraç, això. És un vestit.
No he dormit. Segueixo la juerga d'ahir.
Ah, sí?
Sí. I he vingut així.
Empalmat amb la xilava.
Bueno, sense exagerar. I segueixo la juerga d'ahir, sí, sí. Ahir vaig vestir de moro i ara vaig vestir de moro, sí, sí.
Amb la gilava, perquè no portes res més. Vull dir...
Això te la portes.
Sí, sí. Home, aclarim-ho, sí que porta algú més.
Però ja, però vull dir, de disfressa no porta res més.
A tothom deu pensar que està aquí amb la xilada en pilota, que tal.
Home, doncs a l'estiu que es sí, home, així.
Tota la fresca, sí, sí.
Vinga,
no, però molt bé, molt bé.
Esteu susceptibles avui, eh?
No, jo, és que jo...
Avui esteu susceptibles.
Vull aclarir perquè el públic que ens escolta, si creu que ens escolta, que m'agradaria saber...
Vindrà a veure-ho.
Sí, clar, home, que vegi que aquí no estem...
A les 10 tots a la porta, aviam, esperar el Lluís quan surti.
Aviam com surt, sí.
Dic que porta únicament de disfressa la gilava, no porta cap complement més.
No, és veritat. Home, la barba.
És veritat.
Bueno, però la barba la portes ja de...
I els cabells rissats.
Habitualment.
Jo trobo que sí ben caracteritzat, potser una miqueta més de color, però ja està,
sí,
no?
Que em dius que estic pàl·li, eh?
Bueno, una mica
més de color.
Una mica moro sí que ho és.
Una mica moro.
Bueno, bon sentit de la paraula.
Qui més, qui menys, aquest país. Sí. Quan està 800 anys, eh?
Que no és poc.
Bé, heu celebrat el carnaval o no?
No.
No sou de...
No, jo no sé, tal com ve, no? Hi ha anys que ve de cara, hi ha altres anys que no, però vull dir, no és que ni sigui ni deixi de ser. Jo m'apunto a un bombardeig.
Doncs aprofiteu perquè dimecres comença la Quaresma, eh?
Sí,
i s'ha acabat el bròquil.
Sí, s'ha acabat.
Vull dir, si heu de fer una mica l'animal...
Tu creus?
Eh?
Creus que el dimecres s'acaba? Jo tinc la
sensació... és l'enterrament de la sardina.
Jo tinc la sensació que en Carnaval és tot l'any, eh? En aquests moments.
Home, depèn de per qui, sí.
En aquests moments Carnaval és tot l'any. Si ja s'acabarà...
Però per què? Per un problema de vestimenta només... o per un problema de...
Doncs molt tindria a veure.
De disfresses.
A mi em costa de vegades entendre com hi ha persones que siguin capaces de pagar, i més car, per pantalons trencats, i veus nois i veus noies amb els pantalons ben estripats. Són coses que a mi...
Està bé,
hi ha un matís, hi ha qui se'ls compra sencers i després els estripen. O sigui que tu pagues per un pantaló normal, passes que després, no, els foraden...
No, n'hi ha que, que fins i tot són més cars si són rentats amb pedres o no sé quina història, però aviam, és, ho trobo absurd, és anar en contra del sentit comú, allò de vegades diem, no? En lloc de voler una cosa que sigui però
la moda és,
bona,
és la moda,
nova...
La moda és això, però, és trencar amb el sentit comú. Sí.
Però si el sentit comú és el menys comú dels sentits.
No, home, jo per mi això és un error que s'ha imposat ara, però sempre la gent ben vestida, correctament arreglada, que no vol dir recargada com un arbre de Nadal, sinó una mica elegant i tal, doncs jo crec que això és molt més agradable que no veure la gent despenjada amb...
Tu agafes, anem a dir la passarel·la, anem a dir dels Oscars, bueno, i veus, anem a dir, uns despenjats que dius, ben vestits, però dius, caramba, tu...
Estaves parlant dels Oscars i jo també pensava, i aquestes passarel·les de la moda, d'aquests grans modistos que... porten a la gent ben disfressada. Allò sí que és anar ben disfressat.
Sí, però allò crea tendències. O sigui, el passe de models crea tendències. No, aquell
això és el que et venen.
La tendència és aquella i a partir d'aquí es fa la...
Però deuen marcar tendència només en el vestir femení, perquè els homes la tendència és la mateixa.
Ara també, que els fan ara estan això que no són ni homes ni dones, o sigui... tant per dones com per homes, hi ha aquestes tendències que dius, bueno, i això què és? Mira, dieu-me d'una altra època, dieu-me desfasada. No m'agrada gens.
El tema dels pantalons trencats és perquè és un problema de pobresa. És la demostració.
És com si se n'enfotessin.
I després l'altre jo vaig dir un dia...
Això ho fem tots.
Però jo vaig dir un dia, fa poc ho vaig dir, i a més, si s'hi fixeu, vol dir que ha tornat altra vegada la gent que va resar, perquè estan trencats pels genolls, vol dir que de tant agenollar-se a l'església per resar, se'ls van trencant els genolls, si dona, mirem les coses.
Jo pensava que eren de fregar.
Podrien
ser de moltes coses.
De fregar, o de pujar, no, estaria... o de pujar una escala.
Estaria bé que la gent també
parlant de pel·lícula, la Gran de Bellezza, l'heu vist, la Gran de Bellezza. La Gran de Bellezza...
L'han fet per televisió.
Hi ha una escena que és aquella monja, aquella Sor Maria, que puja una escala, aquelles escales que es pugen de genolls.
Arrossegada.
I clar, jo vaig pensar, clar, ara ja tinc els pantalons trencats, a l'alçada dels genolls, som gent que va pujant, per exemple, no sé, a Monestir de Montserrat, pugen per veure la Moreneta, agenollats allà, sí, i van arrestant els pantalons, i quan arriben els hi han trencat els pantalons. Pobra gent, no?
Sí,
però van a la moda, tu.
Sí. Ah, això sí.
Van a la moda.
No, però estaria bé, que vull dir que la gent entrés a l'església.
Canviant de tema, mira, ara, mirant per la finestra, dues persones que acabo de veure, dues persones que portaven el mòbil a la mà.
Què dius, ara?
Sí.
Que raro, no?
Ho dic perquè... Raro, raríssim.
Al final posaràs... dues persones que no porten el mòbil, això serà lo raro.
Avui, de fet, ja s'ha fet la inauguració oficial amb les autoritats i tal ahir, però avui s'obre al públic el Congrés de Telefonia Mòbil, que es fa a Barcelona, i això suposa...
I l'Hospitalet.
No deixa de ser Barcelona.
Bueno, t'ho dic perquè si no van obrir el Marín, s'enfadarà i et trucarà, si no ho dius.
Ah, la saludarem. Un impacte econòmic de 465 milions i, a més, llocs de treball que es creen puntualment per aquesta cita, 13.200 de lloc de treball temporal, però que no deixa de ser una oportunitat per aquells que estan...
I diuen ben pagats.
A l'atur.
Bueno, diuen això, que no, jo almenys vaig sentir...
Jo això jo no ho puc corroborar.
No, jo tampoc ho he estudiat.
Què és ben pagat i mal pagat? A mi m'agradaria saber exactament què és ben pagat i mal pagat. Quin és el límit, diríem, del ben pagat.
Saps el que passa?
Ben pagat, sí.
No, vull dir que moltes vegades aquestes coses...
Quan està molt superior per la mitjana. Si la mitjana és un determinat preu i paguen per tres vegades més, sí. Perquè, clar, són treballs molt puntuals per uns quants dies i aleshores s'està disposat a pagar... Com el que passa, per exemple, en tots els hotels, que estan tope plens i pots pagar per una habitació el que ells els hi vulguin cobrar. Més de tres vegades, fins i tot, del que seria el seu preu habitual.
L'hotel d'aquí, en aquest moment, el que està aquí mateix, estava en aquell moment a 200 euros l'habitació.
L'habitació, i l'habitual què és?
Habitual seria
145,
no, 50, no, segons l'habitació, no, diu 120.
Pues s'imaginen bé, més del doble.
No, no, que és evident que té un impacte econòmic important.
100.000 visitants previstos.
Sí, sí. Totes aquestes fires, bueno, per això Barcelona ha sigut sempre la centralitat de les fires, i a Sabadell també hi ha una fira, vull dir que tothom intentarà mai fer fires perquè la gent hi vingui.
Sí,
no,
però
menys els de l'art, aquí no tenim cap fira d'art. A Madrid, no, Madrid en tenen 5.
Arco.
No, 5. 5 sí, fires, sí, sí. 5 fires. Aquí no n'hi ha cap. Sí, que amb tot no funciona.
Però recordeu
per cert,
quan estava,
canals,
quan
no?
va estar una mica en la corda fluixa... El...
Home, amb les vagues i tots els problemes...
No, ho dic perquè no sé si va ser amb Ada Colau... L'arribada d'Ada Colau es va posar una mica, diguem, en quarantena el fet de que pogués sí. continuar aquest congrés a Barcelona.
Sí. Va haver-hi un problema inicial, però jo diria que molts dels problemes inicials de l'entrada d'Ada Colau com a alcaldessa i el seu equip com a alcaldessa de Barcelona no tenim mai la majoria, no l'ha tingut mai, ni pràcticament l'ha tingut en votacions parcials que han tingut uns suports del PSC o ha tingut uns suports en segons quins casos d'Esquerra, en segons quins casos de Barcelona en Comú. És evident que l'exercici del poder, sigui quin sigui aquest poder, modifica les actituds. Perquè hi ha coses tan evidents i tan òbvies que quan un està al davant i les viu, se n'adona que no pot, de cap de les maneres, anar en aquella direcció si no vol trencar.
A part de voler trencar o no, perdona, però és situa Barcelona en un hub tecnològic, vull dir, la situa al món i és importantíssim pel desenvolupament econòmic, vull dir... Clar, anar en contra d'aquestes idees, vull dir, és treure tu mateix el pa.
Ahir vam fer un programa per televisió molt interessant sobre el tema de les xarxes socials, el tema dels taxis.
Vaig veure una part.
Va estar molt bé, i deia un, és que ideològicament, vull dir, aquest món està portat per les noves tecnologies. O sigui, les ideologies clàssiques que nosaltres estàvem acostumats en el seu dia doncs de tenir a medir en compte, doncs ara les ideologies aquestes les porten tot aquest canvi econòmic de la societat, no? I socialitza molt més el tema. O sigui, tot el tema dels taxis a medir d'aquests... De pagament i que la gent pugui treballar així, doncs socialitza molt més, anem a dir, la producció.
Jo no seria capaç de jutjar des del punt de vista positiu o negatiu o no.
No,
és diferent.
És la realitat.
És diferent, sí, sí. I no dic que és diferent, sinó que a més jo penso que no té aturador. És a dir, les noves tecnologies...
Canvien el sistema econòmic.
Jo el diumenge a la nit acostumo a anar saltant a partir de les 10 de la nit o quarts de 10, durant una hora i mitja em dedico a televisió, estava molt potent perquè hi havia aquest programa de TV3 que era interessant, hi havia el Mas, després de l'Ébole, que va fer el Navantia i a Càdiz, amb una, precisament, unes declaracions de l'alcalde actual de Càdiz, el Kichi. Sí. Que xica, quan va arribar, doncs evident s'ho volia menjar tot, però ara diu que si els de l'Aràbia Saudí fan una comanda vaixells de guerra, doncs és feina i s'ha acabat el tema.
I s'ha de servir.
I després si serveixen per matar el Iemen, doncs ja s'ho faran. I després, i aquest programa precisament del TV3,
de l'Uber
marcava molt això que estaves dient. I és, tu veus, jo per cultura, per edat, per educació, no arribaré a aquest 100% d'utilització, no arribaré a aquesta adaptació íntegra o integral en això, però el 80% de la població sí que hi arribarà, sí, evidentment, sí. I els que vagin venint també. Per tant, això és un fet, i està passant en aquest moment amb els estibadors, està passant amb els taxistes, està passant amb molts sectors que estaven estructurats d'una forma determinada, que partia d'una concepció, d'una manera de funcionar, però a mesura que van entrant uns elements que van canviant, que jo no em puc pensar que no vagi a comprar directament, però en canvi tu veus allà que tu telefones i al cap de mitja hora ve una persona que a més està contractada exclusivament per fer aquella feina en aquell moment,
i que no li pagues,
i li porta la bossa,
i que no li pagues, que no... es cobra a través del telèfon, no, directament ja, amb el banc, vull dir,
perquè ja has pagat.
Esclar, ja has pagat.
Perquè ja has pagat.
No hi ha ni pagats amb això.
Ah. I llavors penses, clar, tot això, sí, que a mi em pot sobtar, jo penso, no, jo cada vaig a comprar un dia determinat i... Molt bé, doncs,
la manera de funcionament
no passa res.
Bueno, però, no, però la manera de funcionament i les tecnologies canvien, anem a dir, el sistema de viure, i per tant ens canviaran ideològicament el
tu imagina't una persona de fa 300 anys, si ara es despertés, no, i veiés, per exemple, tot el tema, i jo crec, no sé si ho he comentat alguna vegada, jo a mi m'assombra el tema de la telefonia mòbil. Jo dic,
no cal 300 anys, fa 50 anys nosaltres, sí, és el que diu, nosaltres mateixos. No, jo me'n recordo que a la impremta anaves posant, anem a dir, lletretes individualment. Jo havia vist això, a Sergi Barral, muntar pàgines, pam, pam, i ara, doncs, el canvi tecnològic per fer un empresa...
Ens anem adaptant. A mi també, a mi m'espanta, perquè, clar, és un sistema de relació fins i tot social que no sé per on va, i jo, que tenia unes teories, que volia viure molts anys, aquestes coses... Estic una mica espantada, vaig fer un canvi de paradigma, i estic una mica espantada perquè dic, seré capaç de comprendre, tindré les capacitats, sí, d'adaptar-me a les noves situacions?
No m'ho
puc creure,
estic espantada.
No,
no m'ho puc creure.
Sí. No, però escolta, sí que podràs, no. El que passa és el que faltarà serà que tu entris al 100%.
Clar. No, però goita, jo
si penso... Si entraràs al 30%, 50%,
no, les persones ja serem com una mena de barreja, no? Per llegir d'una mena d'auriculars que ara es posen, que tradueixen simultàniament, o sigui, això dels idiomes ja és una cosa, ha d'anar antiquada, d'aquí 4 dies ens posaran els implants dins, o sigui, serem ja mig màquines, sí, mig persones, i que com els ordinadors i els programes, no?, que ens els readapten a les situacions, no?, doncs també ens connectarem i ens posaran
al dia. I acabaran programant-nos. Sí.
Bueno, és que
ja estem,
I llavors una altra cosa, ja estem, a Europa ja s'està discutint si els cíborgs, no, a les màquines que ja tenen totes aquestes facetes semi-humanes, no? Si els tenen que donar un reconeixement de persones tecnològiques o... Vull dir, clar, totes aquestes coses...
Bueno, però jo crec que, sobretot, és important no perdre els sentiments. Si les persones no perdem els sentiments, vull dir, tot l'altre en són eines, a dir, però els sentiments, parlar amb una persona, fer xerrada, el que sigui, tot això no es perdrà, perquè
estudiant.
Actualment, per exemple, aquí a Sant Cugat n'hi ha 20 conferències per parlar de no sé quantes coses. Sí. Jo arribo un moment que però, sempre hi haurà gent
que
podràs parlar. Però
les màquines també s'estan ensenyant a prendre sentiments. Ai, quin
no. No. Fons, això teòricament, aviam, es perdrà. La manera de relacionar-se...
Teòricament ja no sé el que passarà.
Canvia, però no es perdrà mai els sentiments. No es canviarà, no sempre t'enamoraràs d'algú.
No ho sé. L'altre dia vaig veure com dirigia una orquestra un robot.
Això és important.
I vaig quedar paradíssim. Un robot que dirigia una filarmònica.
Un robot que dirigia
una orquestra. I que compondrà, perquè ho tindrà tot.
Un robot que juga als escacs amb el campió del món, i el campió del món no el pot guanyar. Un robot que està en aquell moment... fent els cotxes, o sigui, si entreu en una fàbrica d'automobilisme, és una nau absolutament neta. Jo he vist l'evolució d'això d'haver-hi brut i d'una cosa neta, absolutament, un senyor que va caminant allà d'un passadís i tot de màquines que van fent el cotxe i van passant.
Per exemple, hi ha diferents empreses, eh?
Sí, però només una cosa vull dir. Però tot això, sent modern i és antic. O sigui, hi ha una novel·la del Karel Apek, un escriptor txec, que es diu que és de robots,
sí, que és de robòtica,
que va posar les dues frases que deia, el robot sempre seguirà les ordres del seu creador.
No,
i el dos, aprendrà. I el dos, no, perquè jo dic el que deia aquell senyor.
En aquella època.
I després deia, i la segona cosa, el robot mai es rebel·larà contra el seu amo, contra el seu creador. Molt bé, doncs això després Isaac Asimov va fer el Jo Robot, que va ser, després van fer en cine també, i van crear això. Totes aquelles històries que estic parlant de fa 50 i 30 40 anys, o sigui, i tant, i 40 també.
I 40 també.
Totes sí. aquestes històries s'han anat reconvertint en realitat. Sí, o sigui, s'han anat, amb diferències, evidentment, però s'han anat adaptant. Llavors, què vol dir? Que ningú hagués dit fa uns anys que un senyor que passa per aquí porta una cama de titani. Ho has dit algú, ho veiem i diem...
Les pròtesis que a sobre no es veuen per dins i...
Això que vull dir, que deies tu abans.
El titani, s'ha declarat que el titani és un
gent,
material.
Que hi ha tanta gent que estan, porten el cor accionat per una cosa que li han posat. Ho haguéssim dit fa 50 anys? No. Haguéssim dit fa 50 anys que havia lliure un cotxe que podrà aparcar i tu el deixaràs lliure i
aparcar sol.
Sol sense pegar-li un cop al de davant i al de darrere.
I després
no.
que ara es conduirà sol.
Ara, no? tot això, i vaig al que deia abans l'Albert, tot això, que és, entre cometes, positiu, només tindrà valor afegit si mantenim sentiments. Això és evident.
És que els aprendran. Per exemple, tu...
No.
Vull dir les persones. Si les persones les mantenim. Si les persones les mantenim, tot això són elements complementaris a la vida, que ens la fa millor, ens la fa més passable, ens soluciona determinades coses.
Tot això són sentiments.
Però clar, l'art... Pot haver-hi, hi va haver-hi una prova d'un que pintava, d'un robot que pintava.
Sí, i feien les còpies.
I va haver-hi un mono que pintava. Sí,
i era cotitzat, eh?
No, si no ho tinc, perdoneu-me si m'equivoco, però sembla ser un robot, ara no sé, un pintor d'ets clàssic, potser Van Gogh, no ho sé exactament qui era, però que va aprendre tant que llavors era capaç de reproduir, entre cometes, originals. Perquè sabia tant, i això ho vaig llegir aquesta setmana, vull dir, és que jo crec que a més aquests robots incorporaran sistemes intel·ligents que aprendran del que van fent i, per exemple, tindran incorporat el sistema de la justícia.
La impressió digital va per aquí també, Si hi ha el tema de la impressió digital, tu agafes a medi un quadre i llavors el copies i pràcticament la impressió digital te'l... amb el relleu i tot el fa.
Sí, sí. Algú hagués dit fa uns anys que hi ha una impressora es pot fer un objecte tridimensional.
De tres dimensional, ningú, clar. I això canvi, és el futur, en canvi, i encara això està a l'inici.
Aquesta setmana passada, Rico ha ofert 5 impressores 3D que estaran als instituts de Sant Cugat.
Sí.
I aquestes impressores 3D, aquests nanos que veuran i podran treballar amb l'impressora allà, a la seva classe, tindran una concepció d'això que no la podem tenir nosaltres, cap de les maneres, perquè no, senzillament no ho hem viscut, no ho hem viscut amb 10 anys, o 11 anys, o 12 anys. No? Perquè clar, ara hi ha un parc que em sembla que és a Màlaga, si no m'equivoco, amb un parc que han posat un pont de 12 metres de llarg, i 1,75 d'ample, un puntet, no?
Sí.
I fet amb una impressora.
Amb una impressora digital.
Sí. És al·lucinant. Si tu penses la primera vegada que tu vas veure una impressora i vas posar un paper, et va sortir i et va fer un salt.
No et fa el pont sencer, et fa, anem a dir, peces del pont en el qual doncs es vas encaixant i llavors surt el pont.
Però això, les peces... això està molt bé, això està molt bé, però tu has apuntat una cosa que jo crec que estem perdent, que és la relació també canvia, la relació entre nosaltres també, aquesta tecnologia també la fa canviar.
Segur.
I això és perillós. Sí, sí. Això és perillós si no fem un esforç. Mira, jo l'altre dia, no diré noms, amb un d'aquestes coses del pressupost participatiu, jo parlava que tampoc fa falta cèntims per fer-ho tot. Ens embassem amb la societat que tot fa falta diners per fer coses. No, hi ha coses veritat, que milloren la societat i que no costa ni un duro. I jo estava dient que jo crec i ho segueixo creient que en vez de fer una smart city teníem de fer una ciutat cívica. Primer que després tot l'altre ja vindria darrere. Hi havia
un City Lab,
hi havia una sèrie de persones que m'escoltaven, encara idiotes, que no m'entenien el que volia dir. Això tan senzill, que per mi em sembla que és molt senzill, aquesta exposició, hi havia gent que no m'entenia. O sigui, que es puguin fer coses sense diners, no ho entenien. Es poden fer moltíssimes coses per millorar la societat que estem sense un duro. Es poden fer. Només que entrar a un post i dir bon dia, no costa res i és, fa la societat millor.
El que guanya el Barça, per exemple.
Bueno, això a mi no em preocupa.
Es fa funcionar
millor. A mi no em preocupa. No, però jo estic parlant molt en sèrio. No, aquestes tecnologies jo crec que porten... El meu fill, l'altre dia estava... El meu fill jo considero que és una bona persona, tan ben educat, suposo, i l'altre dia algú que li havia demanat algú no el contestava, no? Deia, ni si li interessava, no li interessava. Jo vaig dir, però aquest tio és un mal educat. Si no li interessa, pot agafar el telèfon i dir, Lluís, això no m'interessa. Diu, no, papa, per què? Diu, si no em diu res que no li interessa. O sigui, quan una persona no li interessa a l'altra, senzillament no diu res més. O sigui, hi ha aquesta modernitat, si no va acompanyada d'un esforç perquè la societat es mantingui uns mínims, anem molt malament.
Eh? Sempre existirà la poesia.
Bueno, sí.
Sempre existirà la poesia. Sí, sí.
Que també la pots fer arribar per...
Això, ara és moda, ara hi ha molta gent que escriu...
Per caràcters, no?
No, hi ha molta gent que escriu una carta manual i tu l'envies i la gent l'agafa i se la llegeix. Abans enviaves la carta... Sí, és tan raro. No, la veritat és que hi ha moltes tècniques ara, en temes de màrqueting, que estan dient això, vull dir que moltes vegades ens escrius a mà, encara es pot personalitzar, anem a dir, una impresa d'una carta, però vull dir, però la fas a mà i la gent te la rep i ho agraeix moltíssim.
Però sí que és cert el que comentava en Lluís, que les relacions han canviat molt.
Molt.
Sí, però els sentiments menys, jo penso.
I tot
les
tenim com a,
sí,
com a centre neuràlgic el nostre telèfon mòbil. Penseu que en el telèfon mòbil tenim despertador, tenim càmera de fotos, tenim correu electrònic, tenim missatgeria, tenim tota la informació a la mà.
Online.
Tenim tota la informació
a
la mà.
I a més a més en podem crear i la podem enviar al moment a moltíssima gent.
Clar, això inevitablement ha condicionat i ha modificat les nostres relacions.
Amb bé i amb
genial.
Mal.
Per suposat. No. Tu te'n vas ara de viatge.
Amb bé i amb mal.
Te'n vas de viatge i en comptes d'enviar una postal, envies una fotografia per WhatsApp.
Hi ha una, per exemple, hi ha una característica d'això i és fotografiar una baralla i transmetre-la.
Sí, també...
Llavors, aquest és un aspecte negatiu, perquè, a veure, això que en diuen bullying avui, perquè tot s'ha de dir en anglès, jo quan era petit hi havia bullying, a la meva escola n'hi havia, sempre hi ha hagut. La diferència en aquest moment és que això no es projectava, es quedava reduït a l'àmbit on es produïa el fet. Es podia haver fet i tu sabies que aquell nen estava assetjat i insultat i pagat i no sé què. No sé. Molt bé, però això no sortia, ara no, ara aquell, a més de que li passa això, pot ser, no dic que sempre sigui igual, però pot anar a parar a la xarxa i automàticament ho saben una quantitat de gent que no tenen res a veure amb aquella classe, ni amb aquella escola, ni amb aquell nen, etc. Això és aquesta part negativa, però hi ha parts molt positives, per tant, sempre, estem sempre al mateix, qualsevol cosa, la que tu, agafa la que vulguis, sempre té una part positiva i una part negativa. Quina és la preponderant? Quina és la que pujarà més i què farà menys?
Quina és la
notícia? Bueno, depèn de nosaltres.
Aquesta valorització.
Depèn de l'ús que fem cadascú de nosaltres.
Exactament.
Sí, però la notícia és que el gos ha mossegat el seu amo i no que l'amo ha mossegat el gos.
Avui això ja és...
No, vull dir, la veritat és aquesta.
Això és el que es deia.
Que l'amo ha mossegat el gos és més notícia que no per el gos hagi mossegat l'amo.
Però... ara sembla que qualsevol
però
cosa
jo,
pot
jo,
ser notícia.
Jo crec, i soc positivista en aquest aspecte, penso que els sentiments no s'han canviat tant. O sigui, la manera de relació sí, però els sentiments, els sentiments personals, els primaris, no s'han canviat.
Sí, perquè són bèsties i els sentiments són...
Bèsties no, també són...
Som animals racionals.
Som animals racionals, diuen, a vegades ho som, però els sentiments bàsics potser sí que no han canviat, però bueno... No, és que havíem fet un esforç perquè sentiments refinals i...
Sí, van canviant, també.
Se'ns
per exemple, la relació amb les bèsties que plorar, tu deies, van canviant.
Plorar és un sentiment.
Sí, però
és primari,
jo crec que, plorar,
se'n vas a veure una pel·lícula així i plores, perquè elements... hi ha uns sentiments d'aquests al qual doncs estan molt bé, està a flor de pell i per tant, a més, són interessants. Sí. Que vull dir que jo crec que aquests són difícils.
Sí, però fixa't, aquests són els primaris, m'estàs parlant dels sentiments molt primaris.
Sí, però hi ha elements, humans que no, que els animals que no són racionals,
que no els tenen.
Per exemple, un, medir el temps.
Medir el temps.
Cap animal ha creat un rellotge.
No, però sí, tenen però els seus còdics de temps.
Tenen el sentiment, control del temps.
Però això està dins dels sentiments.
Però no, estic dient medir el temps. Medir. És a dir, cap animal...
S'acaba el temps, precisament.
S'acaba el temps,
precisament. Jo tinc aquí un medidor...
Com nosaltres.
Que és el rellotge.
I no hem parlat d'avui del tema del dia, no? Que avui ens
el 3%?
Per exemple, no? O el,
ui, hi haurà dies per parlar.
El judici del senyor...
No, bon Sant Medí.
No interessa.
Bon Sant Medí.
Això és el dilluns que ve.
Divendres.
No, el divendres.
Ah, és divendres.
Gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia.